Passen 3 minuts de 2:15 del migdia i ja tenim aquí el Pasqual Dosseu. Pasqual, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I també l'Alba Triador. Alba, què tal?
Hola, de nou.
Tenim força temes per tractar avui, d'alguns que des del meu punt de vista trobo bastant greu. Per exemple, el nou programa d'estabilitat del govern espanyol inclou un nou ajust d'uns 3.000 milions d'euros. I d'on sortiran aquests calés? Doncs mira, un terç sortiran de la llei de dependència.
És a dir, 1.000 milions d'euros.
Això mateix.
Déu-n'hi-do.
Jo trobo que la dada de per si ja parla per si sola. Que la llei de dependència quedi marmada d'aquesta manera. Si ja era la llei que potser a vegades tenia aquestes eficiències, que molta gent trobava a faltar, que fos més ràpida i més efectiva del que havia de ser, amb això encara quedarà molt més tocada.
Sí, de tota manera, aquesta llei de dependència jo crec que ja va néixer com a molt coixa.
Sí, exacte.
O sigui, ja va néixer que no tenia, si no recordo malament, ja no tenia gairebé ni pressupost, i dic gairebé per ser caritatiu, que ens ho feia pagar tot a les autonomies, i ja us apanyareu amb jo, el gust per mi i el nano per tu, vull dir,
sí,
crec que era d'allò, i aleshores, bueno, suprimeixen això. De tota manera, vull dir, tot i que em sembla fatal, perquè sembla que sempre retalla pel lloc més dèbil, podrien retallar pel lloc més important. Però clar, fa 4 o 5 anys, no recordo ara quan es va muntar, bueno, vivíem sense llei de dependència. Vull dir, dius, és una barbaritat, sí, però vaja, ens podem retrotreure a 4 o 5 anys i viurem igual. Potser s'hauria de, evidentment, amb aquestes coses, sempre penso que ha de ser així, personalitzar una mica els casos. Perquè junt amb això, a veure, la llei de dependència, si no recordo malament, doncs una filla que cuidava la seva mare, doncs tenia dret a cobrar una quantitat per d'allò.
Però no la cobra el qui cuida, sinó el malalt, diguéssim, la persona dependent.
Sí, d'acord.
Però de fet, Pasqual, si ens posem en situació, si una persona, posem-hi, no?, la mare d'algú es posa malalta,
sí,
i edat avançada, tu no tens diners per ingressar-la en un centre i costejar-lo,
sí,
o pagar alguna persona que se'n faci càrrec durant tota la jornada, algú se n'ha de fer càrrec d'aquesta
persona.
Quan
dius tu no tens diners, t'estàs referint al malalt.
Al malalt o als fills del malalt.
A veure, per mi el nucli de la societat, per mi, és la família.
Exacte.
Que té les seves dallonses. Aleshores, quan una persona gran, que d'això jo crec que hi ha molts casos, es posava malalta i no tenia diners perquè estava cobrant una pensió mínima, no sé què, qui se'n feia càrrec era la família dels fills, sense que hi hagués llei de dependència.
Però tot això ha canviat molt amb el temps, més que
sí,
res pel món laboral, la inserció,
sí,
al món laboral de la dona.
Efectivament, i llavors aquella persona o bé deixava de treballar mitja jornada...
Exacte, o un membre de la família ha deixat de treballar i dedicar-se a fer-se càrrec d'aquesta persona malalta i dependent.
Si a mi em preguntes, és lògic que hi hagués una llei de dependència amb el devenir del temps, no? Perquè ja dic que no sé quants anys deu fer, però eren temps d'en Zapatero, per tant deu fer 3 o 4 anys. Bé, ens espavilàvem, no sé com, mal espavilats. Que la persona cuidada era una espècie d'esclava o li devien retreure cada dia per culpa teva no podem fer no sé què, no sé quantos, també. Que era necessària una llei de dependència? Sí, és evident. Que amb en Pipa o crec que es podria retallar per altres bandes que no fos per la baula més dèbil? Estic d'acord. Ara, en el fons, bé, es poden fer totes aquestes reflexions, però pensem que no deixem d'estar com fa 4 anys.
Déu-n'hi-do. De fet, mira, podem repassar les dades de gent que se'n beneficiava d'aquesta llei de dependència a Catalunya. Ara mateix tindria...
A Catalunya, dius?
Sí, a Catalunya.
Sí.
A Catalunya hi ha 161.000 persones,
sí,
que se'n beneficien de la llei de dependència. Un 67% són dones, els homes són el 33%. La majoria de gent, més de la meitat, són de més de 80 anys.
De fet, perquè l'esperança de vida és més llarga en dones que en homes, i això és el fet de que les dones se'n beneficien més que els homes.
Exacte. I s'ofereix en majoria serveis a residències, teleassistència i també ajudes a domicili. I ho paga això, la Generalitat, en un 70%.
Fixa-t'hi.
L'Estat en un 20% i l'usuari en un 10%.
Exacte. Hauria d'estar repartit 50% comunitat autònoma i 50% Estat. Actualment l'Estat espanyol només es fa càrrec d'un 20% d'aquests 50 que ells se n'hauria de fer càrrec.
És el que et dic, que ens van passar la llufa. Que és una llufa necessària, jo no dic que no, però ens van passar la llufa, o sigui que van quedar ells molt bé, però a costelles d'això se'n diu saludar con sombrero ajeno. Vull dir, ells van quedar molt bé, però qui pagàvem al final, i fixa-t'hi que el que està dient el Sergi, és que em sembla que ha dit que la comunitat autònoma en aquest cas Catalunya s'encarrega el 70%, vull dir que Déu-n'hi-do. Mm-hmm. El 70%, que perdona, més el 10% que dius que paga l'usuari, és el 80%, o sigui, l'Estat, després d'aquesta llei tan ostentosa, al final només se'n fa càrrec d'aquest 20%. És a dir, i d'aquest 20%, el que sembla, no ho sé, per els 1.000 milions aquests que diuen que suprimeixen, què abasta aquest 20%? No sabem a quants casos d'aquests que estàs dient.
Clar.
Per tant, jo crec que aquí el que s'ha de fer, evidentment, és individualitzar molt els casos. I qui crec que això ho sap perfectament és la regidora de benestar o la d'allò de cada ajuntament. O sigui, jo crec que aquesta és la persona que sap els casos autènticament necessaris o catastròfics, o com vulgueu dir-li.
Els que els arriben als ajuntaments, perquè imagino que alguns tampoc hi deuen arribar.
Què vols dir?
Si es beneficien de residències, sí. Exacte, si es beneficien d'assistència social, sí. Sí, però m'imagino que també hi ha molts casos de gent que potser necessitaria aquesta ajuda i no la deu rebre per ignorància, per desconeixement i per moltes altres coses.
Això sí que això pot passar. És evident que no és una bona notícia, és evident que s'ha de retallar, i el que jo dic és, bueno, pues mira, pues ens han situat en el... és una destrucció de l'estat de benestar, però és el mateix que teníem pues, fa 4 anys.
Exacte. Acabem de tema, parlem de deute, que fa temps que no sí. En parlem, i és que el govern espanyol deu a Catalunya més de 8.000 milions d'euros, que es diu ràpid, i sembla que això anirà sumant. O sigui que no serà una xifra que anirà baixant a poc a poc.
Mira, jo crec que realment cada cop ens van donant més arguments. Cada cop ens van donant més arguments i crec que no és bo dependre d'Espanya. Això és l'argument és aquest. Llavors hi ha una fase que hi ha gent que diu, bueno, doncs parlem-ne, bueno, anem a parlar-ne. Europa ens diu, parleu-ne entre vosaltres, perquè jo no vull saber res que no us heu arreglat abans vosaltres. I ara dic, i amb qui hem de parlar? Perquè si hem de parlar amb Espanya, de moment a Espanya podríem dir el govern espanyol, perquè no és un... Bé, el govern espanyol per ara mana el Rajoy. El Rajoy és persona per parlar, i dic això perquè és prou fort per parlar, té prou autoritat per parlar. Quan ahir l'Esperanza Aguirre deia no sé què, no sé quantos, que va haver de sortir corrents el Ruiz Gallardón amb un extintor del 16 per dir, bueno, no, a mi m'ha dit que està d'acord amb totes les polítiques que fa el Rajoy, allò que va dir era un comentari que...
Clar, però els problemes de partit ens han d'afectar els problemes a nivell d'estat, si ens hi fan formar part?
El que sí que li afecta és en el Rajoy, que jo no és que tingui els peus de fang, és que jo crec que ja no té ni peus. Llavors dius, bueno, anem a parlar amb el Rubalcaba. El Rubalcaba, si li estan buscant, li estan fent el llit, no sé si és el Medina, el Patxi López, jo no sé qui són.
De moment llavors, no hi ha cap líder consolidat a cap dels dos grans partits.
Exacte, Alba. I llavors, amb qui vols que parlem? Hi ha algú per parlar d'Espanya, per explicar-li que ens deuen aquests diners, que no sé què, que no sé quantos?
La persona legítima seria Mariano Rajoy.
Sí, però fixa't que està en una situació molt dèbil.
Però continua sent el president del govern.
Sí. Però dirà, noi, t'entenc, però no tinc cap capacitat hormonal suficient com per dir-te que
doncs
tens...
Doncs aleshores què ha de fer Catalunya si no pot parlar ni amb Europa ni amb Espanya?
Val. I a més ja sents el Monago, que el Monago va... Bueno, que tota aquesta gent va garlant per la seva compte. Què hem de fer? Llavors dius, fem una declaració unilateral. Però és que la declaració unilateral, jo prevec...
Després plaçarem nazis.
A veure, ara ho parlem, però la declaració unilateral, penso que l'única cosa que faria seria que s'ajuntessin els dos. Els socialistes i d'allò, i encara els hi donaria vots a les seves eleccions.
Evident.
O sigui, que estem en un atzucat que si no és pel compromís de que ens paguin aquests deutes, no sé com ho podem reclamar. O sigui, no sé com ho podem reclamar. I això que deies tu, Alba, de que pel que es veu, i no sé si l'han felicitat a la Ortega aquesta que va fer el programa aquest, va fer un documental.
Home, això deia, perquè aquesta periodista, de fet, s'ha reforçat a dir que ja està convençuda que realment hi ha paral·lelisme entre el nazisme i la situació lingüística.
Perdona,
i a mi em
nazisme...
sembla que ella té una malaltia molt grossa.
Sí, nazisme i estalinisme, perquè em sembla que en el sí, mateix reportatge
sí, sí, sí.
Hi sortia l'Stalin i el Hitler.
Exacte, les disciplines totalitàries.
A veure, això per mi només té una explicació i és que no ho entenen. O sigui, ells... A veure, la teoria d'aquesta bona senyora, si no...
Dic bona senyora, de bona senyora, perquè bueno, alguna cosa...
Deixa'm que digui bona senyora. Però en aquesta bona senyora és... No pot ser que els catalans... primer, els catalans són molt macos i ens els estimem molt.
Però...
Llavors, si no fan el que han de fer, és perquè algú els ha menjat el tarro.
El que han de fer, no, el que ells volen que fem.
El que ells, i els hi han menjat el coco, diuen aquesta gent. Llavors, els hi han menjat el coco com? A base de semàntica. És a dir, ells els sentiments i la d'allò no ho entenen. A base de semàntica. Mutatis mutandio similimodo, com va fer el Hitler i com va fer l'Stalin. I dius, ostres, quines conclusions més rares.
Doncs aleshores ho podrien aplicar en carn pròpia, això, no?
Home, evidentment.
Clar, m'he fet molta gràcia.
O sigui, ells diuen, som tan extraordinaris i tant d'allò que ells no vulguin ser espanyols ha de ser perquè els hi han menjat el coco. I a base de què? Doncs a base de, no directament, sinó a base d'una tasca, d'un got a got a fa forat, i amb una semàntica stalinista i hitleriana. Dius, bueno, jo no, i no entenc com encara ha pogut reforçar aquestes teories.
Jo el que no entenc és que això s'hagi de pagar amb fons públics de la Comunitat de Madrid. Aquest reportatge, com el que altre que va sortir ja fa uns quants anys, de Ciudadanos de Segunda, que anava pel mateix camí que a Catalunya la gent que no parlava el català eren ciutadans que no tenien cap tipus de dret ni privilegi i que és més que estaven maltractats.
Sí, jo...
I que d'això no se'n faci cap denúncia, perquè és una cadena pública.
Sí, el que passa és que potser, primera, és potser el que vol sentir la gent d'allà. Per tant... I després que jo bueno, no crec que ni tan sols amb aquestes declaracions puguin treure faves d'olla, perquè si no tinc mal entès aquesta Telemadrid està...
Sí, a les últimes.
A les últimes, o sigui, això és el cant del cigne. I deuen dir, aviam, si dient aquestes bestieses podem sobreixir, vull dir, que no. Però, ho sé.
Si els líders que tant estimen la volen privatitzar, doncs que convergeixin amb ells, que no són ni nazis ni stalinistes.
Sí, no sé fins a quin punt la gent pot estar d'acord amb aquestes frases.
Home, jo suposo que molta gent hi està.
Sí?
Lamentablement, sí.
I molta no.
Exactament, però, tot hi ha.
Aquí, Sergi, hi ha una cosa que jo em pregunto. On estan els intel·lectuals espanyols? La gent que pensa.
Han fugit.
Podria ser.
Han fugit els que queden són actors normalment. Bueno, vaja, es fan dir que són intel·lectuals molt sovint. Ja que ho lliguem tot i amb això acabem, deixem-ho parlar de Gran Hermano avui. Deixem-ho parlar de Gran
Hermano. Sembla que jo el Pasqual estem una mica fora de Gran Hermano.
Jo no en tinc ni idea, però sé que existeix.
Jo us ho explico el que ha passat.
Digues.
Han expulsat una de les concursants de Gran Hermano per fer un acudit sobre ETA. Sobre ETA. Llavors, el que ha sorprès més de tot és com... En un programa de televisió com aquest fa un comentari, una broma molt desafortunada sobre ETA, i gent que té, diguem, la boca una miqueta més deixada d'anar, com per exemple en el cas d'aquest documental de Telemadrid, i aquí no passa res.
O polítics de primera línia.
Exacte, la defensa és aquesta. Vull dir, si aquesta noia és expulsada o no, això realment a mi, doncs mira, m'és igual.
Però era a favor d'ETA, en contra d'ETA?
Era una broma, ella deia una cosa així com l'única manifestació a la que he anat ha estat una a favor d'ETA. Però ho deia en conya, la dia. I llavors el problema és que l'han fotut fora, i la gent, doncs, gent a favor, gent en contra, al respecte, però el que sorprèn és tan rebombori per això, i tampoc rebombori molt sovint amb el que passa amb documentals, o, bueno, documental per dir-li d'alguna manera, el vídeo aquest de Telemadrid.
A mi em sembla que és una declaració desafortunada, suposo que ella ho va fer en algun context de broma, i no ho sé, si se li va escapar per fer una gràcia, i, bueno, de fet no en fa gaire.
De tota manera...
Però lamentablement que una persona que estigui concursant a Gran Hermano, que ja em diràs quina aportació... a la societat,
és que jo us ho dic, que si estava tot, Gran Hermano
amb tots els respectes se li hagi de donar aquest, bueno, se li hagi de fer aquest ressò, i hi ha gent que està liderant partits i d'aquest país facin declaracions, encara diria jo, molt més desafortunades i no, bueno, és que ni querelles, per dir d'alguna manera.
Bueno, aquesta pel que diu el Sergi era una manifestació personal. I la segona cosa que diria és que segurament si participa en el Gran Hermano no deu tenir un coeficient intel·lectual exageradament alt, és a dir...
Això ja no ho sabem, no?
Bé, ho sabem, igual... Igual és passant-me per la cara, aquesta.
Mira, ells viuen tota la seva vida d'això, eh?
Què dius ara?
Op!
Ha vist?
Vés a saber qui és el tonto aquí.
Ah, no, clar. No,
Pasqual, hem d'entrar a Gran Hermano, eh?
Hi ha indignitats que crec que no cometeria mai.
Ara, no sé, si aquesta noia diu això i se la castiga d'aquesta manera, i a tots aquells que van a les manifestacions el dia de la mort de Franco no se'ls diu res, jo també crec que ens han de fer mirar.
Evidentment.
Jo, de moment, vaig a buscar com em puc apuntar al càsting de Gran Hermano i a veure si puc viure del cuento una estona més. No estaria malament.
Em sap greu perquè si no m'avises no et veuré.
Ostres, jo t'avisaré. Pasqual, moltes gràcies com sempre.
Vinga.
I Alba, esperem aquí que vingui el Fabri i el seu concurs. Fins ara mateix.